Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
...646 dies, aquest és el temps que la pancarta Llibertat Presos Polítics ha estat penjada a la façana del consistori sabadellenc. Aquest migdia tècnics municipals l'han retirada després que dimarts la Junta de Portaveus aprovés l'acció amb els vots favorables del PSC i Podemos a petició de Ciutadans. La majoria de forces independentistes de l'Ajuntament ja han criticat l'acció, que de moment no ha comportat cap acte de protesta. Tot això després que aquest matí se celebrés l'últim ple municipal del curs polític. Una sessió que ha despertat una novetat a les seves acaballes quan Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell, ha anunciat que la Generalitat posarà per escrit, com reclamava el veïnat, el seu compromís de respectar un peritatge independent sobre l'estat dels pisos dels Marinals. El text que presentaran la setmana vinent inclourà la promesa de complir tant si l'informe diu que s'ha de rehabilitar com enderrocar. Després repassarem tot el que ha donat de si la sessió amb alguna picabralla inclosa. I en esports, la selecció espanyola de waterpolo femení s'ha endut la plata a Guangzhou. Una final que han perdut amb les nord-americanes, però que ha tingut protagonisme sabadellenc. 8 dels 17 gols del partit porten marca Sabadell. Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, anem als serveis. El canvi de temps s'ha fet evident durant el dia d'avui. Ens en porta més detalls en Roc Mateu. Molt bona tarda.
Tarda moguda especialment cap a les Terres de l'Ebre, també comarques de Lleida i també del Pirineu i Prepirineu Occidental. I és que s'espera que arribin ruixats, tempestes, xàfecs. Ara mateix ja n'estan arribant alguns, més aviat de forma moderada, però s'espera que entre la tarda, vespre i puntualment les últimes hores de la nit, aquests ruixats, aquests xàfecs, puntualment siguin forts, acompanyats també de tempesta, de ratxes fortes, de vent, fins i tot també d'algunes pedregades. A la resta del país quedarem una queda més al marge d'aquestes precipitacions, el cel variable entre mig i molt ennuvolat i unes temperatures que avui ja començaran a recular, baixaran entre 2 i 3 graus, especialment a l'interior és quan aquest descens serà més notable, puntualment fins a 3 o 4 graus cap a aquestes zones. A l'espera, sobretot, que dissabte parlarem d'una jornada novament moguda a nivell de precipitacions de cara a la tarda, amb ruixats a la meitat nord i meitat est de Catalunya i un clar descens dels termòmetres que farà doncs que l'ambient fins i tot sigui puntualment fresc. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, dia d'operació sortida que es nota a l'AP7 amb 11 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Girona, a l'altura de Mollet del Vallès. En canvi, tranquil·litat a les carreteres que envolten Sabadell. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, a la ronda litoral hi ha trànsit dens en els dos sentits, al Poblenou, i trànsit molt dens, sentit Besòs, des de Montjuïc a la zona franca. Pel que fa a la ronda de dalt, tota congestionada en sentit Besòs i cap al Llobregat, a l'altura de Sarrià i també a Nou Barris. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Entrem en matèria amb aquesta notícia que coneixíem a la tarda, i és que l'Ajuntament de Sabadell ja presenta una nova imatge des de primera hora de la tarda. La pancarta amb el lema Llibertat Presos Polítics ha desaparegut de la façana de Sant Roc, d'acord amb la moció de Ciutadans aprovada aquesta setmana per la Junta de Portaveus. El PSC i Podemos, que van votar a favor de la proposta, han fet el pas un mes i escaig després d'entrar al govern. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'alcaldessa Marta Ferrer sempre havia defensat que despenjar el cartell no entrava dins de les seves prioritats. Finalment, però, ha estat aquest divendres 26 de juliol quan la seva promesa s'ha materialitzat. Una retirada accelerada per la moció de Ciutadans aprovada dimarts a la Junta de Portaveus. El text instava Ferrés a complir la legalitat, així com una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avalava treure els símbols partidistes dels edificis i espais públics. La pancarta en suport als presos ha estat penjada de la... despenjada de la façana de Sant Roc, no, ha estat penjada de la façana de Sant Roc durant 646 dies i només s'havia girat durant els períodes electorals. Es va col·locar tot just després de l'empresonament del sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i de Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
La decisió ja ha generat les primeres reaccions per part dels grups municipals.
Esquerra Republicana ha col·locat a les finestres del grup municipal dos cartells en què es pot llegir llibertat, presos i preses polítiques. El regidor Juli Fernández ha piulat a través de Twitter que fins que la tornin a posar al balcó de l'Ajuntament, la pancarta seguirà a les finestres del grup.
Des de la Crida per Sabadell s'argumenta que tant si la pancarta hi és com si no, s'està defensant una postura política perquè la neutralitat no existeix. El regidor Matías Sarracán ha criticat que el cartell s'hagi retirat dues hores després de tancar el curs polític. A través d'una piulada ha afirmat: els estils i les formes es veuen de seguida.
Per part de Junts per Sabadell han assegurat en la mateixa xarxa social que, malgrat la retirada de la pancarta, continuen determinats a lluitar pels drets i les llibertats i en contra de la repressió. Quan més pancartes treuen, més evidencien que la repressió existeix. En el pecat hi ha la seva penitència, conclou la formació de Lourdes Ciuró.
Des de l'altra banda, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, impulsor de la moció de la Junta de Portaveus, ha afirmat a Twitter que els ciutadans tenen ideologia i espais on manifestar-la i afegeix que els edificis públics són de tothom. El regidor del partit taronja començava la piulada dient que tenia la bonica sensació d'haver tornat a la normalitat. I per escrit, com ho volia el veïnat, la Generalitat enviarà la setmana vinent la seva promesa d'acceptar el resultat d'un informe independent que determini l'estat dels pisos dels Marinals, els 170 afectats de problemes estructurals. Ho ha anunciat el tram final del ple municipal que s'ha celebrat avui, Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
S'ha arribat a un acord on es supera l'espai de la mediació i el que es fa és que s'encarrega conjuntament un dictamen independent. Per tant, el primer punt de la moció que vostès presenten es dona. El compromís és que durant aquesta setmana màxim la que ve hi haurà uns compromisos per escrit, perquè com bé diuen els veïns, el que no està per escrit no compta. I així, aquest és el compromís. És lògic que aquest compromís s'ha de redactar. A més, hi ha la compromís exprés, cosa que fins ara no s'havia obtingut, d'acceptar el resultat del dictamen. Això sortirà per escrit. I el resultat del dictamen pot ser rehabilitació o pot ser enderroc.
L'anunci ha arribat arran d'una moció presentada per la Crida per Sabadell per reafirmar el compromís del ple amb el veïnat afectat dels Marinals.
Una moció que el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha demanat que es retirés després del canvi de posició de la Generalitat. Una opció que no ha acceptat la formació anticapitalista, que ha recordat que el govern català ja s'ha fet enrere de promeses semblants. Un argument que ha convençut la majoria del ple, que ha aprovat la moció per majoria.
Però abans que sortís aquesta notícia, el més destacat ha estat que el govern de Ferrés no ha aconseguit aprovar un punt de l'ordre del dia, el que havia d'aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
Exacte, no ha prosperat perquè Ciutadans ha inclòs un tema que en sentit estricte no formava part del punt. Es tracta del nomenament de la parella de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell com a assessor de la seva àrea. Aquest aspecte dels assessors en realitat ja va ser acceptat al ple anterior, però ara ha transcendit a la premsa i el portaveu de la formació taronja Adrián Hernández considera que pot violar el codi ètic dels càrrecs públics. En canvi, des del govern, l'alcaldessa Marta Ferrés ha defensat Juanjo Cáceres.
Vostès saben doncs, que des de la tinença d'alcaldia de feminisme i benestar animal i participació i a més també tot l'àmbit de memòria històrica on la persona doncs, que s'ha proposat com a assessor doncs, d'aquest àmbit és doctor en història, a més expert doncs, en temes de memòria històrica i per tant ens semblava que aquest currículum quedava ben contrastat.
De totes maneres, aquesta tarda Morell ha anunciat que portaria per iniciativa pròpia el nomenament de la seva parella a la Comissió Ètica de l'Ajuntament perquè ho analitzés. Per culpa d'això, la Crida i Esquerra han votat en contra de tot el punt, que en realitat havia de nomenar els nous caps d'àrea i crear nous llocs de feina municipals.
L'altra moció que ha generat debat ha estat la presentada per Esquerra Republicana sobre el fet que el govern municipal incomplís l'ordenança de piscines en restringir-ne l'accés gratuït durant l'onada de calor. Gabriel Fernández és el portaveu dels Republicans.
Sorprenentment, s'anuncia públicament el dia 28 de juny un canvi unilateral de criteris, incomplint l'ordenança vigent i, per tant, vulnerant els drets de milers de persones. Reitero, drets de milers de veïns i veïnes de la nostra ciutat.
La resposta de l'equip de govern és que aquells dies hi va haver tanta afluència de gent que es va fer difícil garantir la seguretat dels usuaris, uns arguments que no han convençut l'oposició, que ha votat a favor de la moció.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Abandonem la pàgina política, una manera de guanyar temps. Aquesta és la sensació que els queda a les famílies de Can Llong amb la proposta del Departament d'Educació, consensuada amb l'Ajuntament de Sabadell, d'obrir un concurs d'idees per definir com ha de ser el nou institut del barri que des de fa anys està en barracons. Creuen que si la comunitat educativa havia de participar de la definició de l'equipament, aquest procés s'hauria d'haver fet abans. A més, lamenten que aquest nou procediment dificulti complir els terminis. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Les famílies creuen que si s'havia de fer un concurs d'idees per definir el centre, aquest s'hauria d'haver posat en marxa fa un any, que és quan ja s'hauria d'haver fet el projecte constructiu de l'equipament. De fet, Alicia Mendoza, portaveu de la comissió que demana la construcció de l'Institut Can Llong i de l'Escola Virolet, assenyala que les famílies desconeixen com ha de ser el projecte constructiu perquè, diu, no hi han pensat.
La veritat és que això no ho hem parlat. Sempre hem estat tan centrats en veure que es veia la cosa tan llunyana que de com ha de ser el centre, la veritat és que no ho hem parlat.
Un procediment que lamenten que pot fer lentir tot el procés per bé que el Departament d'Educació segueix insistint que complirà terminis. Alicia Mendoza, portaveu de la comissió que demana la construcció de l'Institut de Can Llong i de l'Escola de Virolet, desconeix com s'aconseguirà que el centre estigui construït el curs 2022-2023.
Si la construcció són 18 mesos, I vull dir, per això et dic, és que ja va sent la compta enrere, diguéssim, i no et quadren els terminis. També és cert que, clar, que nosaltres no controlem els temps, no sabem exactament, no? Pues clar, quan treus el concurs d'idees, que després es presenten les empreses, després decideixes el projecte, després tot això té uns terminis que nosaltres no sabem exactament quins són.
Ara bé, Mendoza coincideix amb el regidor d'Educació, Manuel Robles, en què el Departament d'Educació és el primer interessat en complir els terminis perquè no hi ha prou espai per poder instal·lar més barracons. I més tenint en compte que el Departament ha assegurat a les famílies que els infants seguiran escolaritzats al barri i en els horaris convencionals, una qüestió en la qual les famílies ja avancen que seran molt beligerants.
Operació Antidroga Sabadell. La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat al tràfic d'estupefaents, principalment heroïna. Els agents han decomissat gairebé 8 quilos d'aquesta substància i han detingut els 14 integrants de l'organització que operava a Barcelona. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La investigació va començar l'octubre passat a Sabadell, on el Cos Nacional de Policia va detectar un punt de venda d'heroïna. Una operació que va culminar a principi de juny amb 4 registres domiciliaris, un dels quals a la nostra ciutat i la resta a Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Badalona. Uns registres que han permès acabar amb aquest grup de traficants. Els agents han detingut els 14 integrants de la banda amb un ampli historial delictiu, dels quals 8, entre ells els principals responsables, ja han ingressat a la presó. Se'ls imputen càrrecs de pertinença a organització criminal, un delicte contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes. En els 4 escorcolls realitzats, la Policia Nacional va intervenir prop de 8 quilos d'heroïna que el grup pretenia distribuir en el mercat negre. També van decomissar substàncies per manipular i tallar la droga, una pistola amb 98 cartutxos, una katana i armes blanques, una pistola elèctrica i més de 180.000 euros en efectiu, a més de vehicles, material informàtic i telèfons mòbils.
Més coses. Els 3 diputats sabadellencs al Congrés confien que el PSOE i Unides Podem siguin capaces d'arribar a un acord abans del 23 de setembre. És la data límit per investir un nou president i formar govern. Si no és així, es convocaran noves eleccions per al 10 de novembre, tot plegat després que Pedro Sánchez no aconseguís els suports necessaris per ser reescollit arran de l'abstenció del partit de Pablo Iglesias.
Després d'una setmana intensa de negociacions, el PSOE i Unides Podem no han arribat a un acord per formar un govern de coalició que desbloquegi la situació política a Espanya. El sabadellenc Paco Aranda, diputat sabadellenc a la Cambra Baixa, parla d'oportunitat perduda.
La tristesa per una oportunitat històrica perduda. És la segona vegada en 3 anys que des de la mateixa opció s'evita que hi hagi un govern socialista presidit per Pedro Sánchez. Recordem també que això ve perquè es van tombar uns pressupostos els més socials i progressistes dels darrers anys, ara fa uns mesos.
Des d'en Comú Podem, l'exregidor sabadellenc Joan Mena creu que la investidura fallida de Sánchez significa una derrota per les esquerres. No obstant això, considera que encara hi ha temps per resoldre les diferències que no han fet possible un govern de coalició.
Sinó que hauria de ser al principi, tenim a partir d'ara gairebé 2 mesos per continuar les converses i les negociacions que teníem obertes amb el Partit Socialista i crec que hem de d'alguna manera treballar per un govern que estigui al servei de la ciutadania i que aturi doncs els peus a la dreta i a l'ultradreta.
I el sabadellenc Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra al Congrés, creu que l'acord és possible, tot i que augura una tardor complicada a nivell polític.
La verdad es que no tenemos una bola de cristal, evidentemente, pero bueno, lo vimos diciendo estos días, hacer política en septiembre, este otoño será quizá el otoño más complicado de los últimos años y será un mal momento, muy mal momento para hacer política. Dicho esto, algunos haremos todo lo posible para intentar fomentar pues un diálogo, una negociación, un acuerdo.
Sigui com sigui, l'endemà de la segona votació d'investidura, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, descarta un govern de coalició amb Podem i ha assegurat que dona per tancada aquesta via.
I el conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, assegura que no és bo per l'economia espanyola que es mantingui la incertesa sobre la configuració del nou govern a l'Estat.
Períodos demasiado largos sin gobierno pues no son buenos en general, ¿no? También es verdad, por otro lado, que es impresionante la fortaleza un poco de la economía y de la vida de los ciudadanos, porque ya llevamos entre la vez anterior y esta pues bastantes meses acumulados, ¿no? sin un gobierno electo, digamos.
Guardiola ho ha dit durant la presentació dels resultats del Banc Sabadell avui a Madrid. El BS ha quadruplicat beneficis respecte del mateix exercici de l'any passat amb 532 milions d'euros de beneficis gràcies al bon comportament del banc britànic TSB.
La incertesa política no és mai bona campanya de viatge per l'economia. Així ho ha explicat Guardiola, que tot i això ha valorat positivament el pes que està tenint l'economia espanyola en aquest moment, especialment, diu, en un context que no li és positiu.
I en ese contexto tan complejo, digamos, mundial, ¿no? Yo creo que se está resistiendo bastante bien la caída del comercio internacional como fruto de estas políticas más proteccionistas en una economía que basó en la mejora de las exportaciones su salida de la crisis, ¿no? Entonces creo que el conjunto, digamos, de la economía es fuerte y que los niveles de inversión son significativos, pero evidentemente me cuesta decirte categóricamente que no se estén perdiendo oportunidades por la falta, digamos, de certidumbre política.
Tot plegat en un moment econòmic en què s'han encès les senyals d'alarma després que ahir el Banc Central Europeu expliqués que l'economia està cada cop pitjor i que es planteja de cara a setembre un manteniment o fins i tot una baixada dels tipus d'interès. Una situació que per Guardiola ve per quedar-se i pot acabar derivant en interessos negatius.
I un últim apunt, el jutjat de violència sobre la dona de Terrassa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per l'home detingut per haver assassinat presumptament la seva parella.
El magistrat també ha acordat una ordre d'allunyament de les filles. L'acusat examinat pel metge forense, s'ha acollit al seu dret de no declarar. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. El crim va tenir lloc dimecres. L'agressor es va lliurar a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa, on va confessar després d'acabar amb la vida de la seva dona.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb soft a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortida a Sabadell i la comarca, Vueling ha cancel·lat més d'un centenar de vols programats per demà i diumenge arran de la vaga del personal de terra d'Ibèria a l'aeroport del Prat.
Es tracta de vols amb origen o destinació a Barcelona i que connecten la capital catalana amb altres ciutats europees. L'aturada arriba després del fracàs de la mediació entre el personal de terra i la direcció de la companyia. L'origen de les protestes és la falta de personal per afrontar el creixement del trànsit aeri a l'aeroport del Prat, que l'any passat va superar els 50 milions de passatgers.
La circulació dels trens AAV entre Barcelona i Figueres no restablirà del tot fins demà, segons Adif.
Des de primera hora de la tarda, però, el servei funciona de manera parcial. Els combois circulen en els dos sentits, però només per una de les vies, de manera que es donarà pas alternatiu. La incidència que s'ha produït per una avaria en el sistema d'electrificació a Montcada i Reixac a primera hora del matí ha afectat una quinzena de trens i 4.000 passatgers i ha causat retards en els trajectes entre Barcelona i Madrid.
Esquerra guanyaria les eleccions al Parlament amb una forquilla d'entre 38 i 40 diputats. Ciutadans passaria a ser la quarta força amb entre 23 i 24 escons.
Són dades de la segona onada del baròmetre d'opinió política del Centre d'Estudis d'Opinió. En la segona posició es produiria gairebé un empat entre Junts per Catalunya i el PSC. Així, els socialistes pujarien 8 escons, mentre que els postconvergents en perdrien entre 7 i 9. Per la seva part, els comuns pujarien lleugerament fins als 12 diputats. La CUP milloraria els 4 actuals fins a una forquilla d'entre 6 i 7 i el PP en perdria un i es quedaria amb 3. Pel que fa al bloc independentista, se situaria en una forquilla entre 69 i 74 diputats davant dels 70 actuals que sumen Junts, Esquerra i la CUP. D'altra banda, el no a la independència guanyaria amb el 48,3%, mentre que el sí cau fins al 44.
A tot això, per cert, que Lorena Roldán ha guanyat les primàries de la formació per ser la propera candidata taronja a la presidència de la Generalitat. Ho ha fet amb el 86,6% del total de sufragis emesos per la militància. I controlat l'incendi de Capellades.
Els bombers han aconseguit encerclar el 100% del perímetre a les tasques d'extinció, però encara s'allargaran uns dies. En les pròximes hores es retiraran un 40% dels efectius que s'han mobilitzat per evitar que les flames anessin a més. Els bombers situen les hectàrees cremades en un màxim de 55.
Menys de 9 minuts per 8:15, anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I la selecció espanyola de waterpolo femení ha hagut de conformar-se de nou amb la medalla de plata. Adrià Arroyo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un altre cop als Estats Units, bèstia negra de la selecció s'ha creuat en el camí de les de Miki Oka. Les nord-americanes han estat clarament superiors i s'han endut la medalla d'or amb tot mereixement gràcies a l'11-6 de la final jugada aquest migdia a Guangzhou.
D'aquests 17 gols finals, 8 els han fet waterpolistes que aquesta última temporada han jugat al Natació Sabadell. La final, però, no ha tingut color, sobretot a partir de mitjans del segon quart i durant tot el tercer període, amb un parcial demolidor de 6-0 que ha sentenciat el partit definitiu del Mundial. Maggie Steffens i Kylie Neuschul, totes dues jugadores del club l'última campanya, han fet 5 gols sent un autèntic malson per la seva companya Laura Ster. Les waterpolistes de camp, per contra, s'han topat amb Ashley Johnson, la portera dels Estats Units, que ha estat una de les jugadores més encertades. La diferència en l'encert en els homes de més, 5-7 per l'equip de Cree Corian i només 3-10 pel Doca, ha acabat de desequilibrar el duel. Tot i la derrota, el seleccionador Miki Oka valora molt positivament el Mundial que ha fet el seu equip i ja pensa fins i tot en la revenja als Jocs de Tòquio 2020.
Yo creo que hemos hecho un gran campeonato, hemos dado un gran nivel de juego y bueno, nos hemos llevado una medalla de plata, hemos estado en una final y hemos cogido plaza para los juegos.
Está muy bien que un partido como el de hoy nos sirva para eso, ¿no? Nos sirva para estimularnos y a partir de ahí pues tenemos un año entero para prepararnos y subir nuestro nivel para poder competir mejor.
Aquest és el tercer or en un Mundial consecutiu pels Estats Units, primera selecció que assoleix aquesta fita, mentre Espanya ha hagut de conformar-se amb la plata.
L'equip femení no ha pogut guanyar l'or, però demà serà el masculí qui tindrà l'oportunitat de pujar l'esglaó més alt del podi si supera Itàlia a la final.
Serà la sisena final en un Mundial de la història pels homes i la primera en els últims 10 anys per Sergi Cabana, jugador del combinat estatal i també de l'Estralpool Natació Sabadell. L'ocasió per proclamar-se campions és immillorable.
S'ha donat un pas gegant per el nostre joc, el nostre sistema, el nostre ideal i jo crec que la final és assequible, la final si seguim jugant com hem jugat doncs és una Itàlia a la que se li pot fer mal, òbviament ells no baixaran els braços ni molt menys, han guanyat a una gran Hongria.
Els de David Martín només van perdre un partit a la fase de grups contra Hongria, mentre els italians s'han plantat en aquesta final de demà amb un ple de victòries. L'Espanya-Itàlia, final del Mundial de Waterpolo masculí de Guangzhou, arrencarà a 11:45 del matí demà.
L'Al-Assad Qatarià, l'equip entrenat per Xavi Hernández, serà el primer examen de pretemporada per al centre d'esports. Diumenge el nou projecte d'Antonio Hidalgo s'estrena precisament a Olot, allà on va tancar l'última lliga. Serà en un amistós que es disputarà sense públic ni mitjans de comunicació.
Avui el conjunt arlequinat s'ha exercitat a la nova Creu Alta aquest matí, de fet, i des de fa una estona ho fa de nou, en aquest cas a la ciutat esportiva Olímpia. Serà l'última doble sessió abans d'aquest debut de la pretemporada, ja que demà l'únic entrenament serà al matí a l'estadi Creu Alta. Àngel Martínez i Néstor Querol arrosseguen molèsties i no és segura la seva participació en el duel de demà passat. Un Al-Saad Sabadell que jugarà diumenge a les 7 de la tarda porta tancada al municipal d'Olot. A diferència del centre d'esports, el conjunt de Xavi Hernández ja ha jugat dos amistosos aquests dies a terres gironines i no n'ha guanyat cap. Empat davant del Palamós i derrota per la mínima contra l'Olot. Mentrestant, la direcció esportiva treballa per tancar definitivament la plantilla. S'espera l'arribada de 5 fitxatges més, 3 sèniors i dos de sub-23. La zona ofensiva és una de les prioritats, amb dos davanters i un mitja punta encara per aterrar aquí a Sabadell.
També s'és a l'espera del que succeeix amb la plaça del Reus Deportiu a segona B. Sembla, Adri, que tot que tocarà, viatjar fins a Zamora.
Sí, la quantitat que s'ha de dipositar per aspirar a ella és de més de 450.000 euros. Ho haurien fet ja a hores d'ara clubs com el Zamora, l'Andorra o l'Intercity d'Alacant. Per mèrits esportius, però, d'aquests clubs, qui ha fet millor paper l'última temporada és l'equip castellano-lleonès, amb la qual cosa el Zamora té molts números, com deies, de ser rival del Sabadell aquesta temporada al grup 3 de segona B. Malgrat tot, la Federació Espanyola encara no ha resolt el cas, confirmant qui ocuparà la vacant del Reus a la categoria de bronze.
I el Global Bàsquet ha tancat un acord de col·laboració amb l'UNES Barça de cara a la pròxima temporada. L'equip sabadellenc de bàsquet en cadira de rodes cedirà alguns jugadors a l'entitat blaugrana, actualment jugant a segona divisió, i a la vegada també en rebrà alguns per disputar els seus partits a primera.
Una primera divisió, recordem, la categoria intermitja del bàsquet en cadira de rodes estatal, que es preveu més exigent que enguany. Els quatre primers seguiran disputant el play-off d'ascens. La novetat, però, és que del cinquè al vuitè també es farà un play-off, en aquest cas per decidir quin és l'equip que promocionarà amb el segon classificat de segona. Òscar Trigo, tècnic del Global, es mostra escèptic amb aquest canvi de sistema.
La veritat és que no sé valorar si serà positiu o negatiu, no? Perquè, bueno, a mi personalment m'agradava l'aspecte de la Final Four, on es fa un playoff de pujada, un playoff de baixada. Al final, tu durant la lliga regular pots perdre tots els partits i arriba el playout, guanyar els dos, tres partits o quatre partits i falta la categoria, no?
D'altra banda, fa unes setmanes es va confirmar també oficialment el fitxatge de l'internacional Òscar Onrubia per les Roces, campió de Lliga i nou equip, per tant, de Divisió d'Honor. No obstant això, Onrubia seguirà reforçant el Global en aquells desplaçaments que juguin a prop de Madrid.
David de la Cruz tornarà demà a la competició. Superada la dura caiguda patida a Califòrnia el passat mes de maig, el ciclista de Campoamor reapareixerà al Tour de Valònia.
Una cita que arrencarà coincidint amb el penúltim dia de competició al Tour de França. El ciclista de l'Ineos ha passat pàgina ja aquestes lesions que deies patides al Tour de Califòrnia, on es va fracturar la mà. La tornada de la competició serà a Bèlgica en un Tour de Valònia que inclou 5 etapes, la primera de les quals arrenca demà a 1:15 del migdia i tindrà 7 ports de segona categoria durant els seus 186 quilòmetres. La cita s'allargarà fins dimecres i a De la Cruz li servirà per preparar el seu gran repte enguany un cop més, la Vuelta a Espanya, que es disputarà d'aquí a menys d'un mes.
I no deixem el ciclisme, però en aquest cas, pel que respecta a la bicicleta de muntanya, Mercè Pacios segueix brillant amb llum pròpia al Colina Triste.
Una cita que va arrencar ahir a Burgos amb victòria d'etapa per la sabadellenca i que avui ha arribat al seu equador també amb un nou triomf de Pacios que fa parella amb Charlotte Davis. Si ahir la victòria va ser a la contrarellotge, avui ha estat en una etapa de 63 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell, el que les permet consolidar el seu lideratge a la general.
I un últim punt més enllà de la ciutat, Egan Bernal és el nou líder del Tour. Tot i això, el colombià s'ha vist perjudicat per un caòtic final d'etapa.
etapa.
Faltant més de 30 quilòmetres pel final, l'organització ha hagut de suspendre aquesta etapa per culpa d'una gran nevada i calamarsada que ha provocat una esllavissada a la carretera. Per raons de seguretat, els temps s'han agafat al port anterior, quan encara faltava l'ascensió de l'últim. Aleshores, el líder Julián Alaphilippe ja havia fet figa, però gràcies a aquest final avançat segueix en vida a la general. Demà serà l'última batalla alpina entre Albertville i Val Thorens abans d'arribar als Camps Elisis, i tot continua en un mocador. Thibaut Pinot, per cert, s'ha hagut de retirar per lesió.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Nosaltres ho deixem aquí. Això és tot per ara, però us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, i també al portal de notícies d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem dilluns a partir de les 11 del matí. Això sí, els que no marxem de vacances. Molt bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.